Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Sisè dia d'atac sense treva a Ucraïna. Aquest matí les tropes russes han bombardejat amb un míssil la seu de l'administració regional de Kharkiv. Per ara, les xifres apunten a 6 ferits, entre ells un menor. La resposta del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a l'atac perpetuat a la segona ciutat del país ha estat molt clara i ha acusat Rússia de protagonitzar crims de guerra. En un nou vídeo, Zelensky ha exigit altra vegada més accions de la comunitat internacional que aïllin el règim de Putin. També ha reclamat acabar amb les compres de productes energètics russos, com el gas o el petroli, perquè, en paraules del mateix president, comprar productes russos és pagar per assassinar gent. A tot això, almenys 70 soldats ucraïnesos han mort aquest matí en un nou bombardeig. A Barcelona arrenca la transformació urbanística més important dels últims anys, amb l'inici de les obres de Via Laietana. L'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla, defensa la transformació d'un dels principals eixos de la ciutat perquè diu que cal avançar cap a una ciutat més saludable. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, la Més ha apuntat que les obres segur que provocaran afectacions.
Les obres inevitablement signifiquen ja una alteració de la mobilitat i està previst que durant el període d'obres es mantinguin dos carrils de baixada, des d'Urquinaona fins a Passeig de Colón, un de transport públic i l'altre de vehicle privat.
Segons Matilla, tenen estudis que demostren que els itineraris alternatius cap a Passeig Picasso o cap a Urgell no hauran de suportar un col·lapse perquè el trànsit que ara puja per Via Laietana té espai suficient per desviar-se. Sobre les obres del tramvia a la Diagonal, Matilla les ha defensat perquè considera que un autobús no podria suplir-ho.
Que aquesta capacitat de demandes no pot suplir-la un sistema d'autobús en superfície, encara que tinguessin carrils bus, és una qüestió de capacitat, perquè estem parlant de connexió de dues xarxes que de per si ja significaria un important increment de la demanda i un mitjà de transport d'alta capacitat, de bastanta més capacitat del que podria significar un autobús en superfície.
Matilla afegeix que amb aquests canvis es vol combatre els alts nivells de contaminació atmosfèrica i acústica. I anem cap al Tribunal Suprem. Eulàlia Reguant, diputada de la CUP al Parlament i a les portes d'entrar a declarar, ha recalcat que tornaria a fer exactament el mateix. Ho ha dit referint-se al judici de l'1 d'octubre, quan es va negar a respondre a les preguntes de Vox i motiu pel qual avui s'asseurà al banc del Suprem.
Sabent que si tornés a haver-hi una situació similar, tornaríem a fer exactament el mateix. Hi ha hagut una sèrie d'irregularitats durant el procés que ens porten a demanar la nul·litat, però ara també l'absolució partint de que el dret a l'objecció de consciència és un dret que hauria d'estar reconegut i que assenyalar el que és el feixisme, en aquest cas el feixisme, el que era en el procés del judici de l'1 d'octubre, és un deure que tenim.
A tot això, la Fiscalia ha decidit rebaixar la petició de pena contra Reguant de 6 a 4 mesos de presó. El document s'ha conegut aquest dimarts a primera hora del matí, just abans de començar el judici. I en plena pandèmica, la sisena onada continua a la baixa, com mostren les últimes dades. A les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha confirmat 5.570 casos nous i 42 morts. Pel que fa als hospitals, s'han notificat 9 pacients menys a planta i el total d'hospitalitzats és de 1.322. I als llits, a les unitats de crítics, hi ha 196 pacients. I en plana de successos, trobat sense vida el cos de l'excursionista de Madrid de 27 anys a un barranc al Pallars Sobirà. Els bombers i els Mossos han rescatat el cadàver de l'excursionista aquest matí, després que el localitzessin ahir des de l'aire. I ara els esports amb Anna Closa.
La FIFA i la UEFA han deixat fora fins a nou avís la participació de qualsevol equip rus de les competicions que organitzen. Ho han fet seguint les directrius del Comitè Olímpic Internacional, que ja havia demanat a totes les organitzacions de l'esport mundial que vetessin russos i bielorussos. Això deixa fora de la competició la selecció de futbol, que no podrà jugar a la repesca per anar al Mundial. L'Espartak de Moscou, per tant, també queda fora de l'Europa League, la competició que juga al Barça, la Federació Russa. Barça ha fet un comunicat mostrant el seu absolut desacord. I el boicot de l'esport rus continua al bàsquet femení i l'Espart de Girona podria veure's afavorit per a aquesta decisió i podria jugar als quarts de final de l'Eurolliga. La FIBA té previst reunir-se avui per fer fora automàticament els tres equips russos participants en les seves competicions. A l'Eurolliga, l'Ekaterinburg, el gran favorit del títol, i el Dinamo Kursk estaran fora dels quarts. Així doncs, l'Espart Girona haurà d'estar molt pendent de la decisió que haurà de prendre demà la Federació Internacional sobre com serà el nou format de la competició. L'equip català, que va quedar darrere del Dinamo de Kiev, serà el primer equip en entrar. La Federació Ucraïnesa de Tenis ha demanat que els esportistes russos quedin exclosos de les competicions. Això afectaria el recentment ascendit a número 1 del tenis mundial, Daniil Medvedev.
Gràcies, Anna, i ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip de magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 11 del matí.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço.
Aquestes aigües del mig de març, ai, com necessitem que plogui. Us en recordeu del darrer dia que vau agafar el paraigües? Com fa que no plou? Clar, la sequera envolta el nostre entorn. Per aquest fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha acordat ja fa uns dies declarar l'estat de prealerta dels embassaments del sistema Ter Llobregat, entre d'altres aquest, el sistema de Ter Llobregat, perquè ens fem una idea, és d'on es proveeix la regió de Barcelona i Girona. De fet, l'ACA també ha alertat que la sequera pluviomètrica empitjora. 4 de les 18 unitats d'explotació se situen en estat de sequera severa i 10 incrementen el nivell de sequera pluviomètrica extrema a causa de la manca de pluges dels darrers mesos a casa nostra. Bé, per parlar d'aquest fet, per tractar l'aigua com un bé escàs o no, avui volem parlar amb Xavier Latorre. Ell és president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, que ja està aquí amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
Anaves fent que sí, amb el cap? Anaves dient...
Sí, sí, sí. Bueno, és que, de fet, això tampoc ens ha de sorprendre massa. Catalunya, històricament, sempre ha tingut un significatiu estrès hídric. Estem en un clima mediterrani, i això, vulguis que no, doncs té les seves conseqüències.
Clar, ara estàvem escoltant a Eli Regina, no?, amb aquest Aigües de març, Aguas de Marzo. La previsió, de moment, sembla ser que a finals de setmana plogui, però no el suficient, no, Xavier?
Bueno, aquestes previsions a 4 dies vista tenen poca garantia. Tant de bo que plogui, no? Però el fet és que durant el mes de juliol hem tingut 47 mil·límetres només de precipitacions.
Clar, tu ara deies, no ens ha de sorprendre aquestes dades, però hem d'estar preocupats, esteu preocupats des de l'Associació Catalana Amics de l'Aigua?
Clar. En definitiva, quan l'ACA instaura el sistema de prealerta, només llança un avís. És a dir, aquesta situació de prealerta no comporta restriccions en la utilització del recurs. Però el pas següent...
Quin seria, doncs?
Que seria el d'alerta. De fet, la conca de l'aqüífer del Fluvià ja està en situació d'alerta i, en definitiva, allà hi ha restriccions.
Quin tipus de restriccions tenen ara, per exemple, a la conca?
Bueno, pues que no es pot utilitzar més de 200 litres per habitant i dia. Es restringeix l'ús del regadiu, que és el més important. També els usos lúdics. Tots aquests usos, pues, clar, s'han de restringir.
Tu creus que hi ha poca consciència de la importància de l'aigua i de la responsabilitat individual que tenim cadascú, no?, per gestionar-la correctament?
Malauradament, la meva creença és que sí, que hi ha poca conscienciació. És a dir, la ciutadania en general, que ningú se m'enfadi, es preocupa de la carència d'aigua quan obre l'aixeta i no raja. Mentre, doncs això...
Van fent, no?
Van fent, perquè això és una cosa que, bueno, que l'ha de fer l'administració, sí. I quan l'administració no arriba, bueno, ja tenim la possibilitat de dir que són tots una colla d'inútils.
Xavier, clar, tu presideixes aquesta Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Quina és la principal missió? Què feu?
Bueno, l'associació es va constituir ara fa 23 anys. Això sembla una broma. I es va constituir per un grup de persones amb total independència. Sí. O sigui, ningú trobarà cap lligam de l'associació amb interessos més o menys espuris. I aleshores el que volem és, doncs, fomentar l'ús sostenible de l'aigua, doncs... fomentar hàbits de consum responsable, fomentar l'estalvi d'aigua, donar a conèixer la realitat hidrològica del país. Nosaltres publiquem des de l'any 2012, amb caràcter trimestral i format digital, una revista interna que se titula Aigua Amiga, com no podia ser d'una altra manera, que ja, justament ara, el dia 31 d'aquest mes, sortirà el número 41. És a dir, no hem fallat ni un sol trimestre. I, com a element fonamental, tenim els congressos de l'aigua, dels quals ja n'hem organitzat 4,
sí.
L'últim a l'octubre passat, i el proper ja ho estem preparant, que el farem al març del 2023.
Xavier, òbviament, clar, ara no plou igual que fa 50 anys. És així, oi? Llavors, quins efectes té per les reserves d'aigua l'augment global de la temperatura? Perquè puguem ser conscients.
Bueno, realment, l'informe dels experts del canvi climàtic, on treballen 3.000 investigadors, això no és cap broma,
sí.
Doncs no ha estat capaç fins ara de definir, així com té dades molt clares i contundents de per on van els increments de la temperatura i per on van també, doncs, la emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, no ha estat capaç encara, per més que dona crits, en el sentit de dir quan disminuiran les aigües, o sigui, la pluviometria.
Sí.
Està clar que disminuirà, però no sabem quan ni amb quina tendència.
Clar, perquè nosaltres estem patint una sequera, però clar, altres països, Xavier, com ara Austràlia, aquests dies, no?, estan patint les pitjors inundacions dels darrers segles.
Bueno, aquí també en sabem alguna cosa d'això.
Sí, no? Això també és veritat, però sembla que el canvi climàtic extrema, no?, les condicions meteorològiques i les conseqüències que són... Fas així amb el cap, no?
Sí.
Clar, en qualsevol cas són negatives o fins i tot dramàtiques per la població. Ens hem de començar a acostumar cada vegada més?
Una mica més.
I això anirà més, Xavier?
Això anirà més, perquè les precipitacions probablement disminuiran en intensitat i en variabilitat,
sí.
I les inundacions seran més contundents.
Mira, ara també dèiem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat de prealerta, no?, als embassaments del sistema Ter Llobregat, que és d'on es proveeix la regió de Barcelona i Girona. Clar, tot i que de moment això no comporta cap restricció, tu deies que la conca sí, la mesura permet incrementar l'ús de l'aigua desalinitzada, no?, posar a punt recursos alternatius i preparar els plans municipals d'emergència. Clar, és un escenari que també ens tocarà a nosaltres, o sigui, també ens hem
no
de...
No tindrem més remei, no tindrem més remei. És a dir, el que sí tenim clar és que d'una forma o una altra,
sí,
els recursos minvaran. Aleshores, si els recursos minven i les necessitats d'aigua s'incrementen significativament, les de REC, el REC incrementarà les dotacions,
sí,
doncs haurem de buscar recursos alternatius. Tenim, d'una banda, les desaladores, en fi, que requereixen inversions molt quantoses i unes despeses d'explotació molt significatives.
I aquestes desalinitzadores poden fer front a la manca d'aigua dolça?
Sí, és a dir, les desaladores en treuen aigua perfectament bevible, és a dir, no. Això està més que demostrat, i ara les dues que tenim en marxa,
sí,
doncs ja les s'han accelerat i ja estan funcionant al 85% de la seva capacitat.
Uau. Clar, davant d'aquest escenari, Xavier, tenint en compte les conseqüències, que ara estem parlant també del canvi climàtic, com creus que tindrem els recursos hídrics a Catalunya d'aquí 10 anys? Quin és l'escenari que se'ns plantejarà?
Doncs pues, la tecnologia haurà d'avançar necessàriament en els temes de la reutilització. Ara, certament, legalment, la reutilització de les aigües està molt, molt restringida pel que fa als usos.
Clar.
És a dir, no hem arribat encara tecnològicament a reutilitzar l'aigua per consum humà. Sí que hem aconseguit que determinats usos agrícoles, o de rec, de carrers i tots aquests serveis,
sí,
doncs puguin funcionar. I després, pues, miri, nosaltres vam, com deia fa una estoneta, vam celebrar a l'octubre de l'any passat el quart congrés de l'Aigua Catalunya sobre els reptes a la gestió dels recursos hídrics davant de l'emergència climàtica. I si haguessin de trobar tres de les més importants conclusions, que eren un grapat,
sí,
doncs allà es parlava de nous recursos, la desalinització, avançar tecnològicament el tema de la reutilització, noves infraestructures d'interconnexió dels serveis, és a dir, el Ter i el Llobregat ja estan connectats ara per una canonada que va per la serra,
sí,
de Collserola. Jo he anat en una vagoneta.
Tu ho has vist, eh?
Sí, jo l'he recorregut amb una vagoneta donant salts de 13 quilòmetres que té aquesta conducció, però se n'han d'incrementar més. No estic parlant de trasbassaments.
No.
Però...
Alerta. Prealerta.
Prealerta.
Xavier. Escolta, què podem fer en el nostre consum diari d'aigua, no?, per ajudar a frenar aquesta situació que estem explicant? Des de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, quins serien bons hàbits que hauríem de tenir ja 100%, Xavier, incorporats a la nostra rutina?
A veure, a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a conseqüència de la greu sequera de l'any 2008...
Sí.
Certament, el consum d'aigua va disminuir a 104 litres per habitant i dia, que és un consum que molt poca ciutat d'Europa ho tenen. Jo crec que en aquest tema tenim poc recorregut, és a dir, no baixarem, no podem baixar gaire. Altres consums, pues, clar, doncs el regadiu haurà d'adoptar noves tècniques, perquè clar, el 72% del consum és de regadiu. doncs el consum industrial també s'haurà d'afinar i utilitzar mecanismes de reciclatge per refredar les instal·lacions, etc. No?
Doncs Xavier Latorre, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Un altre punt de vista al matí de Ràdio Estel. Volíem apropar el punt de vista justament de l'Associació Catalana Amics de l'Aigua aquests dies que estem esperant la pluja més que mai. Moltes gràcies i que tinguis bon dia, Xavier.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I clar, nosaltres aprofitant que avui doncs, volíem parlar de l'aigua, també hem volgut doncs, contactar amb el Rafael Mercè. Ell és científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i, de fet, mireu, perquè si encara no ho coneixeu, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, que és l'ICRA, és un institut de recerca que és tot un referent internacional en la investigació del cicle integral de l'aigua en matèria de recursos hídrics, que ara en parlàvem amb en Xavier, qualitat de l'aigua i tecnologies relacionades amb el seu tractament. Rafael, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mercè. Moltes gràcies per aquesta introducció tan amable.
Rafael, escolta'm, no sé si has pogut escoltar la conversa que hem tingut amb el Xavier Latorre des de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Fins a quin punt l'aigua és de vital importància, ja no per la nostra supervivència, Rafael, sinó en el nostre dia a dia?
Bueno, hi ha poc a afegir, no? En Xavier ho ha explicat molt bé i aquesta conversa que manteníeu al final sobre el futur doncs és fonamental perquè, a veure, sense aigua no ens quedarem perquè bueno, sempre en tindrem i després tecnològicament sempre anirem trobant les maneres de poder solucionar el tema de l'abastament d'aigua. Però cada cop ens costarà més i cada cop haurem de posar-hi més esforços i més diners. I, per tant, és hora ja de posar-se a planificar seriosament com resoldrem aquests abastaments en un plaç de 10, 20, 30 anys.
Clar. Rafael, quins efectes té, perquè ens puguem fer una idea, l'activitat humana sobre els recursos hídrics?
Bueno, hi ha una que és molt clara i tots la tenim en ment, que és tot el que hi aboquem a rius, no? Que acaba viatjant en embassaments i acaba d'alguna forma també viatjant a les plantes de tractament i plantes de potabilització on preparen l'aigua perquè nosaltres la podem fer servir evidentment. Tot això, tots aquests abocaments acaben tenint un impacte en com nosaltres podem fer servir l'aigua i quines intensitats de tractament hem d'aplicar per poder-la fer servir amb seguretat.
Clar, des de l'ICRA, vosaltres investigueu i treballeu per resoldre o minimitzar, entre d'altres coses, aquests efectes de les sequeres. Rafael, unes sequeres que en aquests moments estem vivint a casa nostra, com ho podem solucionar, això?
Bueno, amb les sequeres són molt difícils de solucionar. A no ser que coneguis alguna dansa de la pluja, jo no en conec cap, és bastant difícil de solucionar. N'hi ha que se'n van a Montserrat.
Exacte, anava a dir, el conseller, no?
A la pluja,
sí,
no?
Qui era el Baltasar, vaja, el conseller de Medi Ambient, no?, del tripartit, que va anar a Montserrat a demanar que plogués, i va ploure, per cert,
Però, més a banda, les sequeres no es poden solucionar. Les sequeres el que s'ha de fer és estar ben preparats per quan arribin.
Yeah.
I afortunadament, aquí l'Agència Catalana de l'Aigua està fent un gran treball. Nosaltres a Catalunya podem estar ben contents i orgullosos de la feina que està fent l'Agència Catalana de l'Aigua des de fa ja molts anys en aquest aspecte.
Rafael, li preguntàvem abans al Xavier Latorre, que el Xavier ens deia, són aquestes dades, no?, quan fa que no plou, els embassaments, ens deia, no ens han de sorprendre, però hem d'estar preocupats, Rafael?
No hem d'estar preocupats. Tampoc hem de ser alarmistes amb aquests temes. Però sí que hem de ser conscients de que ara ja està passant. Podem tenir aquesta sensació o no, però les dades ja ho diuen. Per exemple, ara fa uns anys vam publicar un treball científic on ja demostràvem que els embassaments del Ter està entrant entre un 20 i un 25% menys d'aigua que el 1960. quan es va començar a fer servir l'aigua per l'abastament a Barcelona. I l'abastament no s'ha empetitit, al revés, no? En tot cas, ha anat augmentant, encara que els darrers anys també s'han fet esforços per començar a minimitzar-ho. I no només ha entrat menys aigua, sinó que també hem mostrat que aquesta entrada d'aigua disminuïda ha provocat uns volums disminuïts també, o sigui, menys aigua a l'embassament, i això fa que la qualitat de l'aigua a l'embassament també sigui pitjor. Sobretot pel que fa als nivells d'oxigen dissolt a l'aigua, que és una mesura que es fa servir molt sovint per quantificar la qualitat d'una aigua en un llac o en un embassament.
Avui estem parlant amb Rafael Mercè, científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua aquí al matí a Ràdio Cel. Rafael, alguns afirmen que l'aigua és el nou or líquid. Tu hi estàs d'acord? I creus que a nivell geopolític ja hi juga un paper important? Com ho veus tu?
Bueno, aquí puc donar una opinió més personal que tècnica, potser una mica més informada, però no deixa de ser una mica més personal. Això ja està passant, no ens enganyem. Molts dels conflictes que hem tingut en les darreres dècades ja estaven basats en l'aigua. Els famosos salts del Golan a Israel i les baralles que hi ha hagut per aquesta zona és perquè és la font d'aigua més important en aquella regió. Vull dir, l'aigua sempre ha sigut l'or líquid, no ara. Sempre ho ha sigut. I en el futur, segurament, si les prediccions es compleixen, i aquí no estic del tot d'acord amb el que deia en Xavier, que les prediccions encara no se sap. És cert que les prediccions de quanta aigua hi haurà encara arrosseguen una mica d'incertesa, perquè són càlculs molt complexos que depenen de molts factors, però ara ja i després, i sobretot després del darrer informe de l'IPCC, que ha sortit fa ben poc, ara ja està ben clar en quines zones tindrem menys aigua i en quines zones això es patirà menys.
I
aquí a casa nostra, precisament, sí que és cert que hi ha molta incertesa, però és precisament a casa nostra, al Mediterrani, on tots els models climàtics, tots els models climàtics i els models de sistema terra que modelen la quantitat d'aigua, tots, absolutament tots, estan d'acord. Tindrem bastanta menys aigua. I això vol dir entre un 15 i un 25% menys aigua en un horitzó temporal bastant proper. Bastant proper, vull dir, cap al 2050. Vull dir que això s'apropa i hem d'estar preparats.
Rafael Mercè, científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Prenem nota, òbviament, de tots els teus consells. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I vinga, i nosaltres fem res, una... No? Anem directes? Sí, pensava que ens tocava anar directament a publicitat, però no, ja podem res connectar amb Sílvia Muñoz des del Mobile World Congress. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Clar, aquesta hora volem connectar amb tu. Fins allà t'has desplaçat, des del recinte de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Segon dia de congrés, Sílvia. Ahir, per cert, ens vas donar una pinzellada de les novetats amb aquest 6G, i ja ens parlaves d'aquest 6G, el metavers i també els mòbils plegables. Avui t'ha donat més temps, no, Sílvia, per submergir-te en aquestes principals novetats? Què ens pots explicar?
Doncs sí, Mercè, ahir parlàvem, no?, d'aquesta tecnologia 6G que agafava velocitat de creuer. Doncs bé, el metavers ho fa a la de la llum. He viatjat concretament cap al planeta metavers amb un avió que m'ha portat fins a l'espai. Déu-n'hi-do, fins a l'espai. He passat per carreteres, entre edificis i fins i tot entre meteorits. Es tracta d'una atracció que hi ha aquí al Mobile,
sí.
Bàsicament pensada en el metavers, que es podria utilitzar, doncs, per exemple, en videojocs o fins i tot, si saben, per veure pel·lícules al cinema. Perquè això és una idea, no, de lo que he provat avui. És una atracció com el que hi havia o hi ha al Tibidabo o al PortAventura, aquests cinemes, no, que et posaves les ulleres 3D i que els seients es movien, o amb una miqueta d'atracció. Doncs bé, és similar, o la idea va per aquest camí, però el que portes en comptes de les ulleres 3D són les ulleres VR, no? de realitat virtual, i et puges en comptes d'estar en un seient de cinema, et puges com en un braç d'una atracció com podria ser, per exemple, el Furious Baco. En definitiva, tota una aventura, Mercè, jo no sé si tu t'animaries.
Home, Sílvia, jo, tot el que siguin així reptes i riscos, allà m'hi trobes. Escolta, hi ha alguna altra novetat destacada de, fins ara al Mobile World Congress? Em sembla que jo he escoltat alguna cosa, no sé si has pogut fer una ullada, Sílvia, aquestes recargues de bateria que res, en 5 minuts tens el mòbil mig carregat. Això és veritat o no?
Sí, sí, està, no les he pogut veure per aquí perquè he de dir que aquesta atracció és com l'atracció del mobile, perquè hem estat fent cua durant quasi una hora, i per tant, si ja aniu aquí al mobile a provar-ho, heu de venir amb força temps per poder provar-ho tot i poder trobar-ho. Però sí, sí, és cert, hi ha unes bateries que et carreguen el mòbil super, super ràpid. A nosaltres, els periodistes que fem carrer, ens anirà genial, perquè se'ns acaba la bateria molt,
molt ràpid, no?
Poder-ho carregar amb tanta rapidesa, bé, et salva la vida en moltes situacions, però sí, sí, és cert.
Sílvia, ja per acabar, de públic, com ha anat aquest segon dia de congrés? S'han cobert les expectatives esperades?
Bé, sembla, em dóna la sensació que hi ha més gent que ahir. Sí que és cert que el primer dia, com tots els congressos, són més pensat per autoritats, hi ha més moviment de personalitats, ahir ja estava el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez o el president de la Generalitat Pere Aragonès, però avui sí que ja està com més centrat, més pròpiament com en el sector. I per tant, veig molt de moviment, de fet als accessos ja es forma com una cua de gent des de ben entrat a la rotonda de Plaça Europa, d'aquí de l'Hospitalet, i per tant hi ha molt de flux de gent.
Per cert, Sílvia, ja t'ha servit un còctel al metavers o no?
Bé, encara no m'ha donat temps, sí que he passat per allà al costat, perquè també és una altra de les grans atraccions del mobile, i la veritat que es formen cues per poder accedir a aquest còctel. He pogut veure, a més, per el que he vist així des de lluny, portava alcohol i estic en hores de treball, i per tant...
Molt ben fet, Sílvia, així m'agrada, així m'agrada. Però és un robot, no?, que està servint còctels, em sembla que és això, o és realment dins del món del metavers?
Sí, sí, no, és un barman robotitzat que el que et fa és servir-te un còctel, el que vulguis, i bé, te'l prepara allò com un barman.
Molt bé.
Tot un espectacle.
Sílvia Muñoz, moltíssimes gràcies per haver donat cobertura en aquest segon dia al Mobile World Congress. Passa-t'ho bé, Sílvia, i no beguis massa.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, ja heu pogut escoltar, hem iniciat avui doncs al matí trepidantment, perquè d'alguna manera doncs hem volgut parlar de l'aigua com un bé escàs. Hem d'estar, no hem d'estar sorpresos, però sí preocupats, en tot cas amb la veu de Rafael Mercè, científic de l'Institut de Recerca Catalana de l'Aigua, ens ha deixat ben clar que de moment estem ben servits, però que hem d'estar ben atents. Dit això també, ara marxem res, breument a publicitat, i a la tornada, atenció, ja ens espera Mireia del Pozo, ja la veig córrer per aquí amb tot el seu equip, perquè avui parlarem de l'endometriosi, una malaltia que, gràcies a Déu, cada dia doncs, la podem visibilitzar més. Gràcies als espais també, com el que tractarem aquí tot seguit al matí a Ràdio Estel amb Mireia del Pozo. Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving values forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de 2:15. Tot seguit, com dèiem, arriba ja la Mireia del Pozo i el Plusvalua Dones. Els dimarts i els dijous ja sabeu que ens visiten, que estan amb nosaltres a la Part Magazine del matí, amb un espai on abordem un tema de relació amb la dona, amb la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres coses. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia, Mireia.
Molt bon dia. Doncs com vols que estigui? Fabulosa. És 1 de març, que comencem aquest mes tan estupendo.
Un mes ben intens, sens dubte, per la Mireia del Pozo i tot el seu equip. Abans d'avançar-nos del tema que ens parlaràs, de fet jo ja n'he parlat ara, perquè jo he alertat a totes les meves amigues, avui parlarem, si m'ho permets ja, d'endometriosi, que poc se'n parla, i gràcies a espais com el teu, aquí al matí a Ràdio Estel, doncs podem donar cobertura, no?, i parlar-la i fer-ho visible, encara més si podem. Mireia, dos avançaments.
Primer de tot, recordeu, aquest dijous, dia 3 de març, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa comença ja a celebrar el Dia de la Dona, amb una sessió de defensa personal pràctica, on aprendrem com mirar, com modular la veu, tot el tema dels espais. Us heu d'apuntar, això sí, cal fer-ho a l'adreça que ara us donarem, que és info@artesmarcialesmac.com, artesmarcialesmac, acabat amb c.com. A les 6:30. I alerta també, mireu, tots els que estigueu per la zona de Caldes de Montbui, d'on resulta ser que des de l'associació Acció Cívica Calderina ens porten una molt bona notícia. Fan una exposició d'art de dones. El dia 8M, el 8 de març, s'inaugura l'exposició internacional de dones en complicitat. És la quarta exposició que es fa on només exposen dones. Això on serà? Doncs a l'Espai d'Art del Casino de Caldes de Montbui. Entre les pintores hi podem trobar Helena Blaise, però hi ha moltíssims més noms. Doncs esteu convidades a anar-hi, convidats a anar-hi des del 8 de març fins al 3 d'abril els caps de setmana.
Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, i com sempre, tot seguit, abans, recordem que avui parlarem amb el Plusvalua de Dones d'endometriosi.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Doncs ja sabeu, aquestes dues dates importants, el 3 de març, amb aquesta classe gratuïta que ens deia la Mireia de Defensa Personal, i el 8 de març amb aquesta exposició a Caldes. Abans de començar, recordem, com sempre, que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'endometriosi. Tot seguit ja li donem pas a la Mireia.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres felices, contentes per una vegada més des del Plusvàlua Dones donar veu i donar llum a la situació, a la malaltia de l'endometriosi. Sabeu que portem molts i molts anys. N'aprendrem, perquè, com ens apuntava la Mercè, no està suficientment visibilitzada. Però, pues portem també bones notícies. I aquestes bones notícies avui ens arriben de les mans de la Fundació La Caixa. Resulta ser que hi ha un nou dispositiu que utilitza llum per detectar de forma eficient el Covid en a través de la nostra saliva. Resulta ser que hi ha hagut un equip investigador de ICFO, Mesirsi Caixa, que han desenvolupat un nou dispositiu, alerta, de baix cost, portàtil i que no és invasiu. Utilitza la llum per fer les proves diagnòstiques en la nostra saliva. I sabeu què? Que en menys de 30 minuts ja ho tenim. Els resultats d'aquest estudi s'han detectat exactament les mateixes resultats del SARS-CoV-2. La sensibilitat és d'un 92,2% i una especificitat del 90%. Per tant, què és el que ens volen dir? Pues que són els valors similars al PCR, una resposta tan ràpida com els tests d'antígens, però sense ser invasius.
Vinga, doncs, dit això, si et sembla, Mireia, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui. Glòria Vallès, directiva d'empresa i afectada d'endometriosi. Com estàs, Glòria?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Glòria. És un plaer tenir-la avui, perquè ara estàvem parlant fora en micro, no, Mireia? I comentàvem, ostres, és que jo tinc tanta gent, no, que conec, que pateix d'aquesta malaltia d'endometriosi i les he alertat més que mai de dir a partir de 2:15 aquí al matí a Ràdio Estel en parlarem, no?
Tenim molta sort, Mercè, de tenir la Glòria Vallès amb nosaltres. Ella ve avui en qualitat de persona amb endometriosis i la Glòria ja fa anys que col·labora amb nosaltres i cada vegada és un èxit.
I, de fet, la Glòria ens deia, si teniu algun dubte, algun problema, no? Escolta, truqueu-me, no? Si hi ha algun oient, no? Que vulgui saber més, cosa que agraïm moltíssim, Glòria. Però, primer de tot, també hem de donar la benvinguda a la taula del Plusvalua Dones a la Sònia Díaz. Ella és docent i formadora en integració social i sòcia fundadora de l'associació Siena. Què tal, Sònia? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a totes. Molt bé, gràcies.
I també, Mireia, donem pas a la Itziar Ruedas, que ella és directora jurídica de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya. Bon dia, Itziar.
Hola, molt bon dia.
Vinga, doncs, dit això, Glòria, primera pregunta que et fem per tots aquells oients que encara, doncs, no sapiguin què és l'endometriosis. Explica'ns quin és el concepte.
Bé, jo t'ho explicaré el que jo he après com a pacient, perquè, òbviament, no sóc metge.
Perfecte.
I som molts anys amb aquesta malaltia. La malaltia d'endometriosis pot començar als 12-15 anys. En el meu cas, van trigar 18 anys a diagnosticar-la, fins 34-35. Aleshores, el que jo he après és que l'endometri, per algun motiu que no se sap, s'implanta fora del seu lloc. Aleshores, quan menstruem mensualment, aquest endometri que queda fora del seu espai fa el mateix procés. I llavors això sangra i no s'expulsa. És una regla que no s'expulsa i genera molt dolor. No se sap el motiu, no se sap la causa i falta investigació, no? A vegades ho parlem amb la Mireia, dic, si això fos una malaltia d'homes ja sabríem el per què. Però com és només de dones, doncs falten recursos.
És trist i curiós, per no dir altres coses.
Sí.
Perquè estem parlant d'investigació, Mercè, estem parlant de recursos, estem parlant d'una enfermedad que és només de dones i estem tornant a lo que ja des de fa anys s'està dient aquí a casa nostra i ara veurem aquests dies a Europa com... Què opina de tot plegat de que estem tenint encara a dia d'avui una medicina androcèntrica?
Afecta el 10% de dones en edat fèrtil. O sigui, és moltíssimes dones afectades.
I el que també, una de les dades importants, Mireia, que ha destacat la Glòria, és que costa diagnosticar-ho, no? Quants anys vas passar, dius?
La mitja estadística són 8 anys. En el meu cas van ser 17 o 18. Cada persona és diferent. Jo, li he explicat també a la Mireia, m'ha passat de diagnosticar amigues, o sigui, o conegudes, o persones que em diuen, tinc aquests símptomes, i jo dic, tens endometriosis? O sigui, si jo, que no sóc metge, no sóc infermera, no em dedico al món de la salut, únicament sóc pacient, ho puc detectar? Com pot ser que els metges, els urgències, els ginecòlegs, no puguin detectar només escoltant a la pacient? Que quan fan l'ecografia normal... moltes vegades no es veu. Aleshores diuen, no tens res. Quina és la resolució fàcil? Bueno, estàs nerviosa, tens estrès, tens problemes a casa, sí. O el que sigui, no? Però no tots els metges, la gran majoria, no ho diagnostiquen.
Però aleshores, Glòria, amb això que ens estàs explicant, de que es va als metges que no ho diagnostiquen, que estem passant uns 8 anys de mitja, per tant, la conclusió és... la comunitat mèdica a dia d'avui, any 22, encara no està suficientment informada.
Sobre
perquè
aquesta...
tu ens estàs dient que tu no ets metgessa, tu ens ho expliques com a pacient i que et trobes que tu mateixa ho estàs detectant a gent al teu voltant i que els envies al metge.
Sí, correcte. I els envio a un metge determinat que sé que és especialista en la malaltia. No els envio a qualsevol ginecòleg.
I amb pocs metges especialitzats en aquesta malaltia, Glòria? O...
Bé, en el meu cas, la solució la vaig trobar amb el doctor Carmona, que és el cap de ginecologia de l'Hospital Clínic.
Sí, sí, sí.
Glòria, és que és molt interessant el tema que ens proposa avui la Mireia. Per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i vulguin saber més sobre l'endometriosi, també, no, Mireia? Sí. Saber els efectes, no?
Aquí ve.
O les conseqüències que té.
Clar.
Mira, us he portat perquè ho veiéssiu. Hi ha un llibre que es va publicar l'any passat que es diu Endometriosis, del meu metge,
sí,
que es troba a Amazon, i és el primer que jo he pogut llegir on explica exactament què és la malaltia, quines conseqüències té, quins símptomes, etc. I és bastant educatiu, és fàcil d'entendre, i a mi m'ha ajudat a entendre tot el que ha passat. Jo en aquests moments ja estic operada i des de fa 2 anys doncs em trobo bé, no?
Clar, ens deia que abans la Glòria ens explicava, no?, l'edat que surt, no?, més o menys l'endometriosis. Tu parlaves que en el teu cas em sembla que era en plena adolescència, no?
Sí,
o...
sí, 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 sí. Després hi ha dones que no ho detecten fins que volen tenir fills i per algun motiu no poden, i aleshores van a fer les proves i li diuen tens endometriosis. Llavors hi ha diferents graus, no es pot generalitzar. Hi ha dones que, com el meu cas, hem passat un dolor o moltes ho estan passant. De fet, a mi m'agrada venir quan em convideu perquè no parlo de mi, parlo de milers de dones que estan vivint això. O sigui, jo no vull parlar del que jo he viscut, jo vull que el meu cas serveixi per il·lustrar el que estan vivint moltes dones. I normalment és una malaltia que es viu en silenci. Te sents molt sola perquè no t'entenen al teu entorn, no? Si no tens un diagnòstic, al final sempre acabes sent la que s'inventa les coses, la que és més fluixa.
Clar, per tal d'ajudar aquestes persones a identificar el que estan vivint, tu abans d'entrar al programa ens explicaves doncs, que encara a dia d'avui, depèn de quin metge vagis, et diuen és que aquesta persona està exagerant, aquesta persona el que té és ganes de cridar l'atenció. Quins periples has viscut, Glòria, ja no tant a nivell personal, sinó també amb totes aquestes dones que s'hi troben arrel d'aquesta situació, per tal que altres persones afectades que ens estiguin escoltant vegin que realment no estan soles.
Clar, el més habitual és que vas a urgències perquè et trobes molt malament, amb un dolor molt intens a l'abdomen, i et fan les proves de ginecologia i et diguin pues que no tens res, que tu estàs bé i que potser el teu llindar del dolor és més baix que el d'altres persones. Pues que això és un problema. O sigui, que t'envien a casa dient que el teu llindar del dolor és més baix, no et soluciona.
No, està claríssim, no? I que tens un dolor persistent, no? És com la visibilització que tens alguna cosa. Glòria, per què és una malaltia l'endometriosi tan invisibilitzada? Tu que ho has patit, i fins i tot socialment.
Des del meu punt de vista, primer, afecta només a dones. Segon, té a veure amb la menstruació, que cada cop és menys tabú, però és molt tabú. Després té a veure amb la fertilitat, no? Crec que hi ha una sèrie de coses, i el fet de que estigui infradiagnosticada també, serveix d'excusa per tornar l'argument aquell de que les dones som una mica histèriques, no? Jo tampoc sóc sociòloga, però el que jo he viscut és que al final, quan un metge no sap què tens, li resulta més senzill dir-te que vagis al psiquiatre o al psicòleg que dir-te no sé què tens.
Clar.
O sigui, falta humilitat per part dels equips mèdics de dir, sincerament, veig que no et trobes bé, però no sé què tens. A mi m'han arribat a diagnosticar pedres al ronyó, malària...
Derivades d'aquesta endometriosi,
Sí, jo no he tingut mai pedres al ronyó. O sigui, podria fer una llista de mals diagnòstics relacionats amb la endometriosis llarguíssima, i segur que aquestes noies que ens estan escoltant s'estan sentint algunes identificades. Diuen, a mi m'ha passat això.
Doncs justament estem parlant avui amb la Glòria Vallès, ella és directiva d'empresa i a part és afectada en aquest sentit d'endometriosi, i ens explicant el seu cas particular, no? com l'ha viscut. Ens parlava la Glòria que feia, en 8 anys, va trigar 8 anys a rebre aquest diagnòstic. Si et sembla, Mireia, parlem ja amb la Sònia, la incorporem a la nostra taula, i també avui volem parlar amb la Itziar. Sònia, parlàvem ara amb la Glòria de la invisibilització de l'endometriosi socialment, parlant com a sociòloga que ets, per què les malalties pròpiament femenines han estat tan invisibilitzades? Quin és el teu parer, Sònia?
Doncs mira, la Glòria ja n'apuntava alguns apunts, però principalment podem dir que hi ha dos motius principals. Un d'ells, tenim una societat que està basada en el patriarcat. I això influeix perquè, tot i que portem anys de treball i d'evolució per combatre, o per canviar o per modificar aquestes estructures patriarcals, encara estem influenciades per un ordre social tradicional on dicta als homes un rol i les dones un altre. I això també afecta en el viure, el cos, la feminitat, la masculinitat, on la feminitat amaga el seu cos, no? I on encara hi ha molts tabús i on encara hi ha molta diferència sexual. I la sexualitat femenina ha estat tradicionalment invisibilitzada, plena de tabús i d'estereotips, i per tant les malalties femenines, no? La Glòria ho deia, no? Diu, aquesta és una malaltia que afecta el 50% de la població, afecta les dones, no? I això, per aquest sol fet, no, ja fa que moltes vegades ja no hagi estat objecte d'estudi. I això ens porta al segon motiu. Si el primer és una societat patriarcal, el segon és que partim d'una medicina que és androcèntrica. És a dir, s'ha investigat la medicina basant-se en els homes i després s'extrapolaven els resultats a les dones. Fins fa tot just a la dècada dels 90, del segle passat, fins llavors les investigacions es feien als homes, sí. I les dones eren pràcticament invisibles per la ciència mèdica. És veritat que en els últims anys, per sort, s'han començat a fer visibles dades significatives sobre les diferències, que aquí està la clau, no? L'abordatge sociològic, el que examinem, és que les diferents condicions de vida entre dones i homes són diferents i que, evidentment, això afecta a la salut. I, evidentment, això s'ha d'extrapolar a la salut pública, a les polítiques de salut i etc.
Totalment, totalment, Sònia, és així, no només a nivell mèdic, sinó a nivell farmacèutic, a nivell d'investigació, és el que estem veient. Sí que estem avançant, com tu dius, des de finals dels anys 90, però cal avançar molt més. Itziar, les conseqüències d'aquesta malaltia té efectes a nivell laboral per la persona que la pateix?
Bueno, clar, sí, això es tradueix, no?, en un impediment, en una impossibilitat d'anar a treballar. Doncs clar, aquesta persona entén que en funció del grau de dolor doncs tindrà doncs unes baixes recurrents, no?
Clar.
Uns dies d'absència al seu lloc de treball. I clar, hem de tenir en compte que si no és que el conveni col·lectiu ho preveu de forma diferent, els tres primers dies de baixa per malaltia comuna no hi ha obligació de remuneració. Amb la qual cosa, doncs, aquestes dones que ho pateixen i en funció del seu grau de malestar, doncs, es vegin impedides per anar al seu lloc de treball, es poden trobar amb la situació d'absència recurrent al seu lloc de feina i tenint en compte que si el conveni col·lectiu no diu res, doncs, els tres primers dies, doncs, no tenen, no? L'empresa, l'organització, no hi ha l'obligació de la remuneració.
Clar. Ara la Itziar doncs, estava explicant aquests efectes a nivell laboral per a la persona que la pateix, però, Sònia, com fem una correcta integració social?
Mira, primer de tot, jo crec que cal incorporar la perspectiva de gènere a les facultats de medicina, que ja ho estan fent, en els últims anys, amb els plans d'estudi ja tenen, no? La sociologia de la salut o la salut i dona, però també l'atenció mèdica, s'ha incorporat la perspectiva de gènere a la salut laboral, a les empreses, i bàsicament per què? Perquè hem de treballar els rols, també la violència de gènere, perquè està vinculada també a la salut, s'ha de treballar les condicions de treball, la discriminació, la pressió sociocultural sobre el cos de la dona. Són tots aquests factors ens afecten i, per tant, ho hem de treballar des de la perspectiva de gènere. Però també, per poder integrar, hem de fer un exercici de ser empàtics i empàtiques amb les identitats de gènere. No només amb sexe, en femení i masculí, sinó que ara n'hi ha moltes més, perquè tot això ens ajudarà a entendre i aplicar-ho a la ciència, també. Un altre factor és trencar amb el tabú de la sexualitat femenina, la Glòria ho ha comentat, i s'ha de parlar, i s'ha de parlar obertament, i s'ha d'ensenyar la sexualitat femenina per dins, amb imatges, s'ha d'explicar totes aquestes malalties sense tabú, educativament i pedagògicament, i fer molta divulgació de que les dolències són totes importants. Aquí no va de graus, com deia la Glòria, de si algú té més o menys tolerància. I no serveix dir, clar, com que les dones ja tenen la regla un cop al mes, no, doncs elles ja aguanten. No estem parlant d'això. Estem parlant d'una malaltia, i això s'ha d'explicar.
Totalment, Sònia, totalment. Itziar, des del punt de vista de l'empresa, tenir en plantilla una persona amb una malaltia tampoc és fàcil, té conseqüències econòmiques, parlaves d'aquestes baixes, d'aquesta forma reiterada i un llarg etcètera. Per on passa o hauria de passar doncs, la correcta integració laboral?
Clar, al final les eines que tenim, no?, des del marc, no?, agafa les baixes, la tramitació, i és cert que l'empresa, doncs, especialment la PIME, no?, la petita mitjana empresa, doncs, que té menys recursos, té menys plantilla, doncs, tindrà unes afectacions diferents, però sempre hem de partir d'aquest punt de vista, no?, d'allò on sigui possible aplicar aquests mètodes de flexibilitat, d'adaptació, no?, que siguin possibles, no?, en tots els llocs de treball hi ha la mateixa rigidesa o la mateixa manera de fer, no?, aleshores, allò on sigui possible, doncs, poder flexibilitzar i adaptar per poder donar una millor, no?, no?, situació a la dona, no?, que està patint aquesta situació. Mm-hmm. Però al final no podem estandarditzar, no?, perquè no tots els llocs de treball ni totes les organitzacions tenen la mateixa realitat, no? Aleshores, no, aquí no hi hauria una resposta clara i única, sinó, bueno, jo crec que passaria, entenem que passaria, doncs, per adaptar, per flexibilitzar en allò que sigui possible.
I moltes d'elles per això s'acaben veient abocades a ser autònomes.
Clar, i justament aquesta opció que doncs, ha apuntat la Mireia, no?, el fet de fer-se autònomes, com considereu aquesta? És la solució real, Sònia?
No, jo em poso les mans al cap i jo, que tot ens dic que sóc autònoma, però, clar, no podem mai dir que perquè una malaltia no està ben diagnosticada, no està ben tractada i està estigmatitzada, a sobre la dona ha de ser la que ha de buscar un model alternatiu perquè potser les empreses no han tingut la possibilitat de poder-ho tractar o de poder fer polítiques inclusives. Per tant, no. Per tant, jo insisteixo, vull dir, en polítiques socials, en polítiques des dels professionals sanitaris i els professionals de les petites, mitjanes empreses i grans empreses, tractar la malaltia com qualsevol altra malaltia i no es pot atendre, no?, o entendre que la salut de les persones sense tenir en compte les condicions de vida i sense tenir en compte com es i dones, doncs som diferents.
Totalment.
No?
I per tant, no? Glòria, tu com ho veus?
Bé, jo trobo molt interessant el que estem parlant perquè a vegades quan parlem de comprensió i integració costa de tangibilitzar, però de fet hi ha un estudi que demostra l'impacte econòmic que té sobre les empreses la malaltia, no? I jo el que vindria a dir és que aquesta malaltia ben diagnosticada, ben tractada, la persona que la pateix pot tenir una vida normal. Aleshores, les empreses tenen més problemes per les treballadores que no estan diagnosticades que no per les que ho estan.
Mira, anem cap a l'empresa. Itziar, tens un minut.
Bueno, jo, evidentment, no, la solució no ha de ser que la persona s'hagi de canviar forçada, no, a ser autònoma, a canviar, sinó hem de passar per la integració i no veig que sigui la solució. El que sí que hem de tenir en compte, no, que al final les empreses tampoc coneixen els motius de les baixes, no, de les absències. Aleshores, aquí s'ha doncs, de trobar aquestes fórmules, però també em sembla molt interessant el que ara es deia, no?, de que una bona diagnosi i un bon tractament doncs, poden tenir una vida normal. Al final, aquí, no?, hauríem d'anar al focus de l'origen del problema, no?, que seria fer un bon diagnòstic i que les persones puguin, les dones, no puguin tenir doncs, una vida, no?, saludable sense haver de patir dolors, no?, perquè no han estat diagnosticats ni ben tractats. D'aquesta manera, doncs, no veure's abocades a aquestes situacions d'absències a l'empresa doncs, per determinar circumstàncies que es puguin anar donant de forma reiterant.
Vinga, com sempre que ens apropem als minuts finals de l'Espai Plusvalor Dones aquí al matí a Ràdio Estel, la Mireia és l'encarregada, la responsable d'apuntar-nos aquestes principals conclusions, no?, que podem extreure del tema d'avui.
Totalment. Doncs l'endometriosi apareix entre els 12 i 15 anys. És quan comença, és quan la dona comença a menstruar. Per un motiu que no se sap, l'endometri s'implanta fora del seu lloc. Estem parlant de que un 10% de les dones en edat fèrtil ho tenen. I parlem alerta de que el 52% de la població som dones. Per tant, aneu fent els números i els càlculs. De mitjana, per detectar quan costa, doncs uns 8 anys, Déu-n'hi-do, les que estigueu aquí, aneu al doctor Carmona, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Dins de l'endometriosi hi ha diversos graus. Què és el que sentim? D'entrada, un dolor molt intens a l'abdomen. La invisibilització de l'enfermetat, per què? Doncs tres motius molt clars, perquè afecta només a les dones, perquè està relacionat amb la menstruació, que ja sabem que fins fa molt poc no se'n podia parlar, i també amb la fertilitat. Què és el que falta? Falta formació, falta sensibilització, falta humilitat per part de la comunitat comunitat mèdica. Més enllà de l'endometriosi en si, per què s'individuen les malalties pròpiament femenines? Doncs perquè estem en una societat, encara a dia d'avui, basada en el patriarcat i perquè partim d'una medicina androcèntrica. Per una correcta integració social, cal que incorporem la perspectiva de gènere. No passa per fer-se les dones autònomes o solucionar-ho elles soles. Empatia, companyes, amb les identitats de gènere. Parlem, ensenyem, informem i avancem.
Doncs Mireia, moltíssimes gràcies per aquest speech final, com sempre, aquí al Plusvàlua a Dones. Que tinguis bona setmana. Fins dijous, Mireia.
Fins dijous.
I nosaltres que fem una petita aturada. Ens posem al dia amb les notícies, pregària de l'Àngelus, i després ja comencem a notar aquesta olor de tinta aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 11:45 al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.